Ràdio Estel. Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, amics. Rebin la cordial salutació de l'equip que prepara per a vostès la taula de l'Evangeli. El Melcio Querol a la direcció, l'Àlex Alsina a la producció. Avui, Antoni Huguet als controls i Maria Marín, qui els parla, en la presentació i conducció del programa. Comentarem la litúrgia d'aquest diumenge, el 13 de durant l'any, i ho farem amb els nostres convidats, que són Maria Àngels Arrabal, mossèn Josep Montoya, Francesc Figueres. Som als estudis de Ràdio Estel a Barcelona. Passem tot seguit a presentar els nostres tertulians. La Maria Àngels Arrabal és infermera i professora de la Universitat de Barcelona i membre de l'Associació Sant Josep de la Muntanya. Hola, benvinguda.
Déu vos guard.
Mossèn Josep Montoya és casat, pare de família i diaca permanent del Bisbat d'Urgell. Què tal, Josep?
Gràcies per convidar-me a la taula de l'Evangeli.
Nosaltres els agraïm que siguin aquí, si no, no seria possible el programa. Humilment ho hem de dir. A més, és tan evident que no cal que hi posem humilitat en aquest cas. Francesc Figueres, membre de la comunitat de Betània i component de l'equip de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Què tal, Francesc?
Molt bé, aquí
bé,
estem.
Acabant content, el curs, preparat?
Ja. Sí, acabant sí? el curs, amb noves perspectives, activitats d'estiu i molt bé.
A hores d'ara ja pràcticament es deu haver acabat tot.
No, encara ens queden coses. Ara tenim la Setmana Solidària.
No, vol dir la delegació.
Encara tenim activitats, acabem de Lourdes, moltes coses. TG, hi ha la Jornada Mundial, per cert, que no ho hem comentat.
Sí.
Molt bé.
D'acord, doncs, amics, amigues, benvinguts, ben trobats. Comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 13 de durant l'any és del primer llibre dels Reis i del capítol 19.
En aquell temps, el senyor digué a Elies:
Ungeix Eliseu, fill de Safat, de Bel-Meluà, perquè sigui el teu successor com a profeta.
Elies se n'anà i trobà Eliseu, fill de Safat, que llaurava amb 12 parelles de bous. Ell mateix guiava la dotzena parella. Elies va fer com si passés de llarg i li tirà sobre el seu mantell de profeta. Eliseu deixà els bous, corregué darrere Elies i li digué:
Vaig a besar el pare i la mare i vindré amb tu.
Elies li digué:
Ves, torna a casa teva. Què t'he fet jo per impedir-t'ho?
Ell se'n tornà, prengué la parella de bous, els matà, va coure la carn amb la fusta dels arreus, convidà la gent i se'ls van menjar. Després se n'anà amb Elies i era el seu ajudant.
Una narració interessant, amb detalls simbòlics, sobre la vocació d'Eliseu, com hem escoltat. Eliseu és a punt per a fer sentir al poble la veu de Déu i recordar-li la seva aliança. Això també és per a nosaltres, això de fer sentir al poble el que Déu vol de nosaltres, del seu poble de Déu, o no? A veure, Josep, s'ho pensa vostè o...?
No, evidentment és una lectura...
Està d'acord amb això que acabo de dir?
És vocacional.
Vocacional.
És una lectura vocacional.
S'ha posat tan seriós, dic, ai, em sembla que no ho he dit bé.
No, és una lectura que realment crida a servir el Senyor en aquest sentit. A mi em xocava molt, llegint les lectures del dia, des de la primera fins a l'Evangeli, que veiem aquí que Elies convida Eliseu doncs, a seguir-lo, però el deixa tornar a casa seva, a despedir-se. Fins i tot li dona la llibertat d'escollir, no? Què he fet jo per impedir-ho? Li dona la plena llibertat per escollir. La vocació és això. Déu ens crida a tots, a cadascú de nosaltres, a servir-lo, a treballar per la humanitat en el que ens hi trobem més a gust. No ens obliga, sinó que ens ofereix. Nosaltres escollim lliurement. És de les grans bondats que Déu ens ha donat, la llibertat de poder-lo escollir. I això m'ha cridat molt l'atenció. A la vegada que he vist això, no? Ves, torna a casa teva. Què t'he fet jo per impedir-ho? Després sentirem a l'Evangeli que Jesús més contundent. No deixa tornar. Li diu, no, si m'esculls, has de venir a mi. És més radical. Veurem que Jesús radicalitza aquesta vocació. Tot i que realment ens deixa fer i ens dona la llibertat d'escollir-lo.
També en un altre sentit, eh? Jo penso que són dos conceptes diferents. Sí. Jo penso que estem parlant de dos moments o dues realitats diferents. Sí, sí, tu el que deies, Josep, estic totalment d'acord. És aquesta la crida que Déu et fa i la crida que fa a anunciar als altres el gran do de la fe, no? I a més, jo penso que és quelcom també, el concepte avui que ho dèiem la setmana passada, la llibertat, eh? Déu es fa present, Déu es mostra, Déu i és en el nostre caminar. Després tu el podràs escollir o no podràs escollir una mica, i m'adalanto una mica a l'Evangeli, el que deia Joan Pau II, no? La fe és que el com que es proposa no s'imposa, eh? Després ja ho deixarem. I m'agrada molt perquè des d'aquesta llibertat és quan l'home és capaç d'acollir i d'acceptar, no? No és un Déu que imposa, és un Déu que proposa, és un Déu que es fa proper, és un Déu que es dona a conèixer, ve a nosaltres.
Completament d'acord, eh? Un text vocacional, però que a mi m'ha fet pensar en una altra cosa. La humilitat d'Elies en acceptant preparar el seu successor. En una època en la que ningú renuncia a res, en la que ningú...
Faig un parèntesis.
Momento. Ja hablaré jo del Benedicto.
És el que volia, provocar-te.
Quina transmissió de pensament.
Oh,
telepatia.
En un món com el nostre, amb el que no solament som capaços de dir jo ja he arribat a donar tot el que podia, o sense haver arribat a aquest moment, donem pas als altres, o al món que estigui capacitat, en un món en el que lo habitual és que el gran s'envolti de gent més incapaç que ell per no destacar, Elies i Benet XVI. Evidentment, el que passa que Benet XVI va fer el gran gest, per mi, no parlem d'aquest tema perquè seria entrar en un altre d'això, però el gest de Benet XVI teòricament no li permetia designar un successor. Ell renunciava amb tota la seva grandesa i el successor l'escollien els altres. Aquí no. Aquí Elies accepta la voluntat de Déu i s'emporta i prepara el que, vist amb els ulls d'avui dia, serà el que li tregui el lloc de feina. I això ho trobo d'una humilitat, d'una acceptació de la voluntat de Déu i d'un coratge extraordinari. Mai havia llegit aquest text amb aquest pensament, però que me l'ha provocat la renúncia de Benet XVI.
És que jo et diré una altra cosa, i ara sí que potser me'n vaig fora d'estudi una mica, i si és així la nostra aquí, Maria...
Conductora.
Jo dic Maria, jo per mi... És que Benet XVI encara té una altra cosa a afegir, que ell no pot escollir el seu successor. O sigui, no pot agafar, dir, he començat una sèrie de la línia, un plantejament que crec, i ara buscaré una persona més o menys que sigui del meu pare. Ell confia, ell es retira i se'n va. Inclús se'n va perquè no influencia en l'elecció del proper papa. No? Jo penso que és un fet molt important i ja tindrà present. No? Jo, un concepte que m'agrada, vaig a besar el pare i la mare i vindré amb tu. Jo veig que això és molt maco, i és el reconeixement de la nostra realitat, aquells que ens han transmès la fe, el pare i la mare, aquells que ens han donat la vida, i és abans de seguir-te, perquè jo el que deia potser la diferència de l'Evangeli, una cosa és seguir a algú que m'està, doncs, el meu mestre, altra cosa és seguir a Déu. Són dues realitats diferents que després comentarem.
Jo voldria suggerir-los, doncs, que comentéssim alguna cosa sobre el salm d'aquest diumenge, que és el número 15, que té per resposta Senyor, heretat meva i calze meu, i que canta la confiança del salmista en Déu en el moment de prendre decisions importants. Potser això també ens podria ser una mica d'ajut per a aquests dies dramàtics nostres que estem vivint. Què hi dirien vostès d'aquest salm?
La confiança, jo crec que és la base, el fonament de la nostra fe. Vull dir, amb el sentit, vull dir, o conseqüència, si voleu, conseqüència. Si creiem en Déu, si ens sabem formant part del seu projecte, tot i que no entenguem allò que ens passa en aquest moment, et fa molt feliç. Et fa, si no la felicitat aquesta que s'entén com d'explosió, una serenitat interior de dir, això està passant, jo no sé per què, em costa acceptar-ho, és el meu calze, però jo confio en Déu, estic segura de que això té una raó.
I després aprendre a viure el dia a dia, el minut a minut. Moltes vegades portem les vides programades, què faré la setmana que ve, què faré l'estiu, què faré ja el Nadal. No, 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 viu avui. I perquè a vegades tant programar el futur, tant tenir tot tan controlat, i viure des de Déu és viure el moment, el present. Perquè llavors moltes vegades pensem tant en el futur que no vivim el present, i llavors ens perdem coses al camí. Uh-huh.
Volia fer notar com acaba aquest salm, que és preciós. Estem parlant de confiança del salmista en Déu, en el moment de prendre decisions importants. Doncs el salm acaba: m'ensenyareu el camí que duu a la vida, joia i festa des dia a la vostra presència, al vostre costat, delícies per sempre.
Aquest abandonar-se a les mans del Senyor quan pren la decisió d'una vocació, és això, també. A vegades també la vocació no és seguretat, sinó que és dubte, també. El que la fe és dubte. Sí. Quan un pren una opció, tot i les foscors que potser comporta aquesta opció, no saber ben bé com anirà, com acabarà, per on aniran les coses, no deixa de que un sent el goig i la pau d'haver-hi escollit i sentir-se en les mans del Senyor.
I viure el camí de fe és un camí moltes vegades de foscor, també, de dubtes.
Continuem endavant i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que, com us dic, dos darrers diumenges, és de la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia, del capítol 5è, avui.
Germans, Crist ens ha alliberat de l'esclavatge i vol que siguem lliures. Mantingueu-vos així. No someteu altra vegada el jou de l'esclavatge. Vosaltres, germans, heu estat cridats a ser lliures. Mireu només de convertir la llibertat en un pretext per a fer el vostre propi gust. Si us estimeu, poseu-vos al servei els uns dels altres, perquè la llei es troba tota en un sol precepte: estima els altres com a tu mateix. Però si us mossegueu i us devoreu mútuament, penseu que acabareu destruint-vos. Ara, doncs, us dic, deixeu-vos guiar per l'esperit i no satisfeu els crepicis de la carn, perquè la carn es deleix contra l'esperit i l'esperit contra la carn. Esperit i carn lluiten l'un contra l'altre per no deixar-vos a fer allò que voldríeu. Si us deixeu conduir per l'esperit, no esteu subjectes a la llei.
Pau assenyala que el Crist no només ens ha alliberat de l'esclavatge de la llei i del pecat, sinó que vol també que siguem lliures. Ens ha cridat a ser lliures. Una llibertat que la lectura relaciona amb el do de l'esperit. Tenen la paraula vostès, contertulians. Maria Àngels, vol començar vostè?
Jo pensava deixar-li amb una altra, però...
Bé, doncs, una altra vol començar?
No, la llibertat ens vindrà... El sentiment de llibertat ens vindrà pel reconeixement de sentir-nos el que som, no? Crec que una mica Pau ve a dir això, no? Ens ensorta a viure lliures en tant en quant ens sentirem deslliurats del pecat. I el pecat el reconeixerem en tant en quant ens sentim pecadors, però això mateix ens farà lliures, no?
I moltes vegades també el que diu Pau, no? Sortiu i aneu a estimar els altres, aneu a ajudar els altres. Quantes vegades hem anat a pastoral, a vegades et toca dissabtes, diumenges, hi ha una activitat i estàs cansat i fa una mandra horrorosa, i després quan tornes a aquesta activitat que has estat... com realment reps molt més de la que si haguessis quedat a casa còmodament, veient la televisió o prenent-te una Coca-Cola, que moltes vegades... hem de lluitar una mica contra la nostra capacitat de la comoditat, eh? I penso que una mica l'Església ens hem acomodat tots plegats, eh? I llavors hem de reaccionar, de dir, ei, hem de sortir al carrer, hem d'anar als altres, hem de transmetre aquesta alegria de creure en Jesucrist. I al mateix temps, penso que és el que diu aquí, no som esclaus de la meva comoditat. El sortir a l'altre, aparentment sembla que estiguis lligat a una realitat, no, és el que et fa lliure, és el que i és el que una mica, quan tu realment vius des de l'esperit, és quan realment, doncs, clar, jo veig molta gent avui en dia, joves, amb la qual jo treballo contínuament, que diuen, és que jo soc lliure, i te'ls mires i dius, home, lliure en tens molt poc, portes la camisa que tothom porta, portes la arracada que tothom porta, jo no estic en contra de tot això, perquè moltes vegades hi ha prototips humans que d'una manera molt en aquest món capitalista controlats i portats, fan que els joves o la gent en general funcionem d'una manera molt concreta i d'una manera molt ben portada no ens fan lliures, perquè si no tinc aquella camisa o aquella sabata o aquella manera de fer o de vestir...
És que probablement estem pensant, o aquests joves teus, o les persones, els meus companys de feina, qui sigui, per regla general, pensen en la llibertat immediata, la llibertat de les coses petites, la llibertat de fer el que em rota, no amb la llibertat en majúscula de dir jo escullo o aquest camí de dedicació, en el teu cas, Josep, de ser diaca permanent, de dedicar-te a la teva dona, perquè la teva vocació com a diaca permanent és important, però no menys entenc que l'altra de la teva dona i les teves quatre criatures és aquesta gran llibertat que semblaria o podria semblar que està en contra de tu quan et fa mandra anar a un acte un cap de setmana o quan et fa mandra acompanyar una persona que està sola o quan et fa mandra... Però no, és que la meva llibertat m'ha fet escollir justament aquest camí, el de la dedicació a l'altre, el de la fe, i que aquesta gran llibertat m'ha comportat aquests, bueno, aquestes petits inconvenients o petites limitacions. Però sóc lliure en tant i quan escollo el que és més important per la meva vida.
I després penso que una cosa que és molt maca també és, i penso que amb això sí que hem fet un pas, és la, quan vivim la fe, la vivim des de la llibertat. Jo no vaig a missa perquè estigui obligat a anar a missa. Vaig a missa perquè ja em sento fidel enmig d'una comunitat i em trobo amb Déu. I aquest és potser el que a vegades ens falta més a les nostres comunitats cristianes, no? És que vaig a missa perquè toca. No, no, no. Jo vaig a missa perquè tinc ganes de trobar-me amb Déu. Tinc ganes de participar. Tinc ganes de sentir que Déu es fa present a la meva vida. Tinc ganes de trobar-me amb els meus germans, de compartir aquell moment de pau, d'escoltar la paraula, de sortir, ens hem trobat... Això és la gran gràcia de la fe. I penso que és quelcom que a vegades penso... És que abans estava obligat a missa i la gent anava a missa. Pues jo quasi dono gràcies que ara és més fàcil.
I potser un accent final a aquesta lectura seria el fet que diu: si us estimeu, poseu-vos al servei els uns dels altres. Si l'amor no es pot viure sol, si un no pot estimar i si realment no està estimant els altres. És una cosa que tots sabem, que és molt bàsica, que tothom la sap, però tan difícil de complir. La llei de Déu la resumim en un manament: estima els altres com a tu mateix. Tan senzill i a la vegada és tan difícil. L'amor no és si no és pensar en els altres. No té sentit, no existeix.
Uh-huh. Això ho tindríem assumit, això que acaba de dir mossèn Josep, ho tindríem assumit a les nostres comunitats. És a dir, que a vegades podríem confondre els actes amb una vivència pròpiament, però del cos. Tot jo participo d'allò que creu, que crec i visc. És a dir, no es pot separar un acte litúrgic de la vivència personal que jo tinc a casa meva, amb els meus companys de treball, amb els meus veïns, amb el mercat on vaig a comprar. Si no, seríem, entenem una mica això?
Seríem fariseus, però sí. Clar, si vaig al temple... I en el temple sóc d'una manera, però fora del temple no sóc conseqüent amb el que he viscut o la paraula i compartir, serien fariseus. I per això que ens costa, sí, sí. Ens costa. Sí, no és fàcil viure aquest desprendiment de l'altre. No és fàcil que la teva vida sigui negar-se un mateix per servir l'altre. Realment sí. No és fàcil. Ara jo penso que sí que te n'adones que des d'una manera anònima en la nostra església, en la nostra societat, hi ha moltíssima gent que viu aquesta experiència, Déu gràcies. I hi ha moltes persones que acompanyen malalts als hospitals, des del servei de Càritas de moltes parròquies, etc.
Bé, amics, continuem endavant comentant aquesta litúrgia del diumenge 13 de durant l'any que estem fent amb els nostres tertulians, Maria Àngels Arrabal, que és infermera i professora de la Universitat de Barcelona i membre de l'Associació Sant Josep de la Muntanya, també amb Josep Montoya, és casat, pare de família i diaca permanent del Bisbat d'Urgell, i també amb Francesc Figueres, membre de la Comunitat de Betània i component de l'equip de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Ara sí, continuem endavant, com dèiem, escoltant l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 9.
Quan s'acostaven els dies en què Jesús havia de ser endut al cel, ell resolgué decididament d'encaminar-se a Jerusalem, enviar alguns que s'avancessin, i ells, tot fent camí, entraren a un poblet de samaritans per buscar-hi allotjament. Però la gent no els volgué rebre, perquè s'encaminava a Jerusalem. En veure això, els seus deixebles Jaume i Joan li digueren:
«Senyor, voleu que manem que baixi foc del cel i els consumeixi?»
Però Jesús es girà i els renyà, i se n'anaren a un altre poblet. Mentre feien camí, algú li digué:
«Us seguiré per tot arreu on anireu».
Jesús li respongué:
«Les guineus tenen caus
i els ocells nius, però el fill de l'home no té on reposar el cap.
A un altre Jesús li digué:
Vine amb mi.
Ell li contestà:
Senyor, permeteu-me primer d'anar-me'n a casa fins que hauré enterrat el meu pare.
Jesús li diu:
Deixa que els morts enterrin els seus morts i tu vés a anunciar el regne de Déu.
Un altre digué a Jesús:
Vinga amb vos, senyor, però permeteu-me primer que digui Déu als de casa.
Jesús li respongué:
Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l'arada no és apte per al regne de Déu.
Jesús s'encamina a Jerusalem amb els deixebles i els qui els seguien. El mestre pronuncia aquestes màximes adreçades a aquells que aprenien a ser deixebles. També hi som nosaltres aquí, no?
Totalment. Totalment.
Què els suggereix aquesta lectura tan, tan propera a nosaltres i tan directa, directa aquestes paraules de Jesús?
Per començar, jo diria el fet de que Jesús marxa d'allà on era. D'alguna manera, Jesús ja s'havia fet el lloc, coneixia una gent, havia fet la seva colleta, i amb això podria estar, d'alguna manera, poltronat, no? Ja s'hi trobava bé. Aquella, les coses anaven sortint bé, i quina necessitat havia d'anar a complicar-se la vida? I no, pren la decisió. Suposo que ho hauria portat a la pregària, com tants cops ens ho mostra en els evangelis, ho hauria portat a la pregària i decideix. Diu decididament. Decididament pren l'opció d'encaminar-se cap a Jerusalem. Crec que també és una opció en les nostres vides. Ens sentim bé allà on estem, amb allò que fem, fins i tot a nivell d'església. A vegades un treball en un àmbit ja, i d'aquí ja no em moc, i aquí amb els meus, i amb la meva capelleta, i vaig fent. I a vegades doncs, crec que hem de prendre la decisió de fer un canvi, de prendre noves iniciatives, de buscar alternatives, de buscar noves idees per poder seguir engrescant allò que estem treballant.
Maria Àngels?
Ai, l'Àngel s'ha fixat en allò de... Si no és com jo, treu-lo del grup, no? Vull dir, vols que els hi fem baixar foc del cel i els destruïm i tal i que qual? No, no, el nostre senyor diu no, tothom té un lloc a casa meva, no? Vull dir, aquesta és la seva forma de fer, però no és l'única forma de fer, tot i que aquesta actitud sigui dolenta, no rebre el foraster, no rebre el que d'això. Però el senyor no condemna, el senyor comprèn, el senyor és capaç de perdonar. I, en canvi, nosaltres, que tenim aquesta passió desordenada per purificar-lo tot, però purificar-lo des del nostre punt de vista. No som capaços de dir, ei, que no... que jo també he deixat d'acollir moltes vegades a Déu quan no ho he fet amb els germans, quan no ho he fet quan tocava. No?
Una mica, que deia Joan Pau II, que abans ho he dit, no? Si la fe es proposa, no s'imposa. Jo penso que és una de les coses que moltes vegades anem molt... Jo torno a repetir el que va, em sembla, fa dues setmanes, em sembla que era, que vaig comentar-ho, l'experiència que fem des de la delegació amb joves, la Centinelles en la Noche, no? És com joves surten al carrer, a les comença a les 11:30 fins a les 3 de la matinada, on joves comparteixen el que és important per ells, el fet de creure. I abans, quan es troben amb altres joves o altra gent, no els hi diuen, és que has de creure. O, no, és, la qüestió no és entrar en diàleg, a intentar convèncer ningú, sinó és compartir allò que em fa feliç. I a mi em fa feliç creure en Déu. I és bonic com veure com la gent que rep aquest anunci, compartir aquesta experiència, són capaços d'entrar a dintre i viure aquest moment, siguin creients o no siguin creients. Vull dir, aquesta proposta de la fe. Jo podria destacar que... també, el paràf diu, deixa que els morts enterren els seus morts i tu vés a anunciar el regne de Déu, no? Com moltes vegades...
Aquesta màxima que diu Jesús, eh?
Com moltes vegades vivim del passat i ens aferrem, és que abans era diferent, és que abans era millor, eh? És que abans les esglésies estaven plenes. Bueno, visquem aquesta providència, aquesta esperança, realment Déu pot fer un món nou i una església nova, no? I penso que estem vivint signes de canvi, signes de providència. Jo no vull dir que els altres papes siguin dolents, però penso que amb el papa francès...
Té una gràcia per l'església actual, sí.
És un do, i és un do en un moment donat, que abans ho comentàvem, la renúncia de Benet XVI, l'entrada d'un papa doncs, que ha fet una imatge molt d'allò. I penso que és això, viure aquesta esperança i viure aquest present en un futur.
Destacaria també el tipus de vocació, no? Aquí l'evangelista ens posa dos exemples. Ens posa un que s'ofereix a totes i un altre que és ell que el va buscar. A vegades pensem la vocació, també ho penso des de la meva pròpia experiència de diaca permanent,
que al primer moment sí, un rep la crida i té unes intuïcions i va buscar algú que, per consultar-ho o per parlar-ho, però després se n'adona que no... I doncs, me'n recordo quan em van dir, sí, doncs potser sí, que potser series una persona vàlida, potser sí que el senyor crida per aquests camins. I a partir d'aquell moment vaig insistir molt, no? I aquella persona em va arribar a dir, estigui tranquil, no ets tu que has buscat el senyor, és el senyor que ha vingut a buscar-te a tu. I una mica aquí Jesús ho mostra molt clar, no? Un li diu que vol, i ell li diu tranquil, l'altre és ell que li diu que vingui a buscar, que vingui a seguir-lo.
Després li diurà la providència. A mi em fa molta gràcia aquesta frase. Les guineus tenen caus, els ocells nius, però el fill de l'home no té on reposar el cap. La vida no serà fàcil. Tindrem dificultats, però les dificultats no ens han de fer parar, sinó al contrari. Les dificultats és perquè, doncs, bueno, esperar més en Déu, confiar més en Déu i lluitar. Tenim una capacitat de lluita, de superació. I penso que esperant tot de Déu, eh? I això és molt important, perquè torno a dir el que potser també vaig dir enrere, que ens diuen, els que creieu, els que teniu fe, és molt més fàcil. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. També som humans, també vivim la vida, i com deia abans la Maria Àngels, un càncer és un càncer. I tingui fe, el viurà d'una manera o el viurà d'una altra, però és una dificultat que en el món s'ha de superar i confiar, aquesta confiança, el que dèiem abans, aquesta esperança.
Sí, i al voltant d'aquesta providència de la que tu parles, Francesc, amb aquest món en què hem de tenir tantes i tantes coses, i dos o tres ordinadors, i un iPad, i un iPhone, i un no sé quantes coses més, el senyor et diu, escolta'm, jo no tinc res. I si ell, que és lo que más, no té res, què necessitem nosaltres que no sigui ell? Perquè aquest vine amb mi, o sigui, que Déu et digui, tu vine amb mi, no pateixis, no et faltarà res, tindràs el més important. Som capaços de fer...
Ens ho creiem, per això? Ens ho creiem?
És difícil viure això, eh?
Sí.
Molt difícil.
És molt difícil, però...
No, ens ho creiem que no ens faltarà res. No, no, que Jesús ens cridi, sí. D'alguna manera ho hem viscut.
Però viure la providència
de Déu... Viure
de
la providència, ens ho creiem?
Jo humilment, sí. Jo humilment.
La societat d'avui en dia no viu en aquesta direcció.
No, no.
Viu amb la previsió, el voler preparar-se, el pla de pensions, això,
sí,
l'altre,
sí, sí,
tenia tot.
La seguretat.
La seguretat. Busca seguretats, exacte, Francesc.
Sí, sí.
Busca seguretats. Quan aquí realment Jesús ens diu, no, abandoneu-vos a les meves mans.
Per meu fill,
però fixeu-vos, les seguretats, però després passen coses, com ha passat a Xipre, que tothom que tenia els seus estalvis, els van dir que... O sigui, en la qual cosa et confirma que les seguretats terrenals no existeixen. És la providència, és confiar.
Sí, sí.
I és veritat, Maria, és molt difícil viure de providència. Ara, quan veus la vida que Déu prové, dius, ei, cuidado.
Sí, sí.
Hi és. El testimoni és dir, sí, Déu hi és. I es fa present, aquestes realitats.
Però, sens dubte, que hem de confiar plenament que la paraula de Déu és eficaç en la nostra vida. I
totalment.
Actua. Per tant, hem de creure que si Jesús ens crida, lògicament, ens ho donarà tot. Perquè, si no, quina gràcia té? Deixar-ho tot per no tenir res. En tot cas, deixar-ho tot per retenir-ho tot.
No,
aquest és el millor negoci, sí o no?
No hi ha cap pare que deixi el seu fill sense...
Clar.
Diu, si vosaltres sou capaços de donar pa als vostres fills...
Sí, sí.
Pues, em sembla que Déu encara més...
Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons, amics, que ens està posant el nostre tècnic de control avui, en Toni Huguet, vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa i ens resta doncs agrair als nostres tertulians la col·laboració. Maria Àngels Arrabal, moltes gràcies.
Gràcies a tu i bon estiu.
Gràcies, Maca. Igualment. Mossèn Josep Montoya, moltes gràcies també.
Gràcies,
a vostè.
La propera.
I Francesc Figueres, també gràcies a vostè
gràcies.
Per la col·laboració.
Invito els joves a que participin d'aquesta jornada mundial a la televisió, o a Llinars, o anant a Brasil.
Sí. Molt bé, amics, amigues, els esperem la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.